Doncs molt bon dia. En primer lloc, agrair la vostra assistència i agrair a Isabel Villascusa, que va ser l'idea original de fer aquest tipus de curs, doncs totes les molèsties i tota la feina que ha fet per l'organització d'aquesta jornada. I res, fonamentalment la meva aportació a aquest seminari o a aquestes jornades és comentar-vos i tractar d'explicar-vos que no és pas molt difícil, doncs fer servir petites eines del Moodle, que a priori probablement ja feu vosaltres a nivell de la gestió d'aula des de farà setmanes, anys i anys de feina, però són petites activitats que probablement vos porta 15-20 minuts d'horari de classe, i que fent servir el Moodle doncs estalvio aquest temps per dedicar-lo a docència d'aula o docència de laboratori o de pràctiques. I fonamentalment és l'ús d'enquestes i consultes, que són unes eines, uns tipus d'activitats que es pot fer servir al Moodle. Té la coletilla de l'assignatura termotècnia aplicada, però en general a qualsevol assignatura de la EPS o de la Universitat de Girona es podria fer servir. La idea o l'estructura de la presentació és, en primer lloc, dir a quines assignatures els estem fent servir, que pràcticament és qualsevol tipus d'assignatura, ja us puc dir. Diferents tipus d'enquestes i de consultes que podeu trobar al Moodle, i fonamentalment doncs, una petita explicació de dels tres grans tipus i una explicació d'un cas pràctic. En més de 2 minuts us comento com es fa la generació d'una petita consulta o una petita enquesta. Doncs res, començaríem en primer lloc doncs, perquè veieu l'aplicació d'aquest tipus d'eines no està només encarada o enfocada a assignatures de molta gent, com sí que seria la primera o la segona, són grups ja de força nombrosos, de 90-80 persones, però d'igual forma es podria fer servir a un grup d'una optativa d'unes 40 persones o fins i tot una assignatura d'un màster de 14 o 15 persones, és que és indiferent. L'important és, per descomptat, que amb major número d'estudiants doncs més feina us permet estalviar a l'hora d'implementar-lo. I res més, en principi, us comento doncs, les tres activitats aquestes que estarien dins d'aquest gran grup que he comentat d'enquestes i consultes. Si aneu al Moodle, com ja han comentat la resta de companys, doncs, si veieu, hi ha una finestra que és l'addició o afegir una activitat, i en particular dins d'aquestes activitats doncs, el que tenim és el punter.
Qui s'ho ha emportat aquí, en Joan? Està tancat. Amb esquerra i és per obrir. A la cantó, a l'esquerra del cantó.
Si us fixeu, tenim l'aplicació de consulta, l'aplicació d'enquesta i la d'enquesta feedback. Per tant, realment són aquestes tres les activitats que podem fer servir. I si algú ha fet servir Moodle, doncs una eina que és de força utilitat és directament anar a l'ajuda i veure què ens diu de cada activitat l'eina aquesta de help. Per tant, si anem a consulta, doncs aquí es parla una sèrie d'activitats que podem fer servir per ajudar a la reflexió, per ajudar als estudiants, és a dir, sembla força interessant. Realment, la consulta és la que està més limitat de totes, i si vos vegeu és la que té més informació. Després passaríem a la segona, d'enquesta pura i dura, que proporciona també força informació, però també és la que està més encorsetada perquè està, ara ho comentaré més endavant. I finalment, malauradament, la que té més prestacions, que seria la de feedback, doncs si vos vegeu és la més curta i a més en anglès, i simplement diu que és una forma de fer enquestes d'una forma al criteri de l'autor. Per tant, què s'ha de fer? Doncs moltes vegades, i per dir sort, ser codi lliure, moltes vegades hem de fer nosaltres la feina doncs, de tractar d'investigar i fer una mena d'exercicis. Però el que vull transmetre és que no vos penseu que és difícil. De vegades, com tot, costa una mica engegar en el tema del Moodle, però després sí que fonamentalment el que us permet és, per una banda, que els estudiants estiguin més contents o més involucrats en l'assignatura, i per altra banda, podeu tenir molta més informació i més retroalimentació i més control, que al cap i a la fi el que l'Espai Europeu tracta d'aconseguir és fer un seguiment dels nostres estudiants i no deixar-lo tot a l'examen del final. Per tant, el Moodle sí que és fonamental per a aquest tipus de seguiment. Doncs res, a continuació el que faré és En primer lloc, doncs, parlar del tipus d'aplicació de les consultes. Per què faig servir jo les consultes? Doncs, fonamentalment, per aquests tres grans tipus d'activitats. En primer lloc, no sé si alguna vegada us ha passat que comenceu el primer dia de sessió de pràctiques i teniu un grup al laboratori de 20 persones que s'ha d'agrupar en equips de 3 o 4 persones. Doncs, a lo millor teniu 15 o 10 minuts per tractar de que cadascú mire de triar la seva afinitat de companys. Mirar quin horari tenen, doncs allò es pot directament solucionar mitjançant aquesta aplicació, ara ho veureu. Simplement jo deixaria una llibertat al Moodle de 20 grups de 4 persones i que cadascú lliurement mire tractar d'agrupar-se amb la gent que sigui més afí i que, bueno, i que me marqui ahí directament, és a dir, ja m'estalvio aquesta feina de la primera sessió de pràctiques o de sessions de teories. A més, penseu una assignatura que el que hem de fer és fer una visita a una empresa, però que aquesta empresa ens diu que per motius de seguretat doncs només poden anar grups de 20 persones i en dos horaris diferents. Per tant, el mateix, què es feia abans? Doncs jo el que feia abans era passar un llistat a classe, que no tota la gent venia a classe i cadascú s'apuntava en funció de la seva disponibilitat. Conflictes que generava? Doncs hi havia un horari que potser era molt bo i un altre que era molt dolent. Començava la llista per un costat de l'aula i la gent que estava al costat de quan començava la llista s'apuntava a l'horari bo i l'horari dolent, doncs era el del costat de l'aula, cosa que no era molt justa i que no era del tot coherent. Però bueno, és el que feia, almenys jo feia així, no sé si vosaltres si teniu una altra eina. Doncs aquest tipus d'aplicacions de Moodle ens permet que sigui una cosa més justa i que a més la gent es pugui fins i tot canviar de grup de pràctiques si n'hi ha un forat de grup de visites en funció de si n'hi ha gent que treballa, doncs si a la feina no pot demanar un dia lliure, doncs almenys pot canviar-se a l'altra activitat. O en tercer lloc, doncs també el que acostuma a fer en algunes assignatures és que jo proposo doncs 10-15 treballs d'un tema d'intensificació i els equips de treball d'aquestes 4 o 5 persones m'han de triar una temàtica en particular. Doncs també ens passava el mateix que passava amb triar l'horari de visita. A mi n'hi ha 4 o 5 grups o 4 o 5 temàtiques que són molt interessants i que n'hi ha 4 o 5 grups que volen fer aquest tema de recerca. Què passa? Doncs per tal de fer-ho d'una forma més coherent i més creativa, l'aplicació aquesta de consulta doncs ens permet doncs no deixar-lo tot a triar simplement en funció de com passa el paper per classe o deixar-lo penjat al despatx, a la porta del despatx i que vagi la gent a apuntar-se. És una cosa més, jo trobo que molt més justa. Doncs res, simplement aquesta seria la presentació i ara el que faré és simplement doncs comentar-vos mitjançant un petit vídeo doncs aquesta forma d'aplicació. Si us fixeu, aquí el que tenim seria, en primer lloc, al vostre Moodle, a fer l'activació d'edició, aniríem al desplegable d'afegir activitat i aniríem a consulta. En primer lloc, s'ha de dir, com tot, quin tipus de consulta, el títol que té, per tal que els estudiants es puguin situar. Després s'ha de ficar un petit test a la consulta, perquè si us fixeu té un asterisc i si no es fa obligatori, doncs dona un error de l'aplicació. A continuació, si us fixeu, tenim aquí l'opció de limitar el nombre de respostes permeses, que això estaria associat al número d'estudiants que poden triar una opció o una altra. Penseu que seria l'opció de triar un dia de visita o un altre a una empresa. Doncs aquí tindríem el dia 1, que seria un horari, que seria, jo no l'he fet per fer-lo més llarg, doncs penseu que és una opció 18 persones, que seria un grup de 36 persones, i l'altra opció, un altre horari o un grup de pràctiques adicional perquè s'ha de recuperar una pràctica, un altre horari. Què passa? Té una limitació de 18 persones. Què passa? Doncs que en funció del número de persones que se vagin apuntant, en el moment que arribi a 18 persones quedaria totalment tancat aquest grup. Què passa? Doncs que, el que deien, pot haver horaris preferents i horaris no preferents. Què passa? Per tal d'evitar això, jo fixo una data a partir d'una data, un dia i una hora exacta, a partir de la qual l'aplicació s'obrirà i la gent es podrà apuntar si està més atenta o està més interessada o no en un grup, doncs estarà pendent de que en aquest horari, que generalment el que faig és fer un horari que sigui a la nit, doncs a les 11 de la nit, que més o menys està tota la gent per a casa seva. I a més, també el que puc restringir és que la gent que vulgui triar un grup de pràctiques o un equip de pràctiques pugui veure quines persones s'han apuntat a un grup o un altre, per afinitats o el que sigui. I tot allò, doncs, m'interessa que surti a la plana web i que els estudiants puguin veure simultàniament o en temps real aquesta aplicació. Tot allò es faria, ja us dic, si s'han de fer 4 o 5 grups, doncs serien 4 o 5 grups, però seria aquesta dinàmica, és simplement triar, saber quin horari o quina proposta deixem, i el que sí que s'ha de tenir clar és que l'opció de qüestionari, només perdó, l'opció de consulta, perdó, només permet triar entre les diferents opcions una única opció per estudiar, és a dir, no permet múltiple selecció, només una resposta a una qüestió en particular. Per tant, això seria com ho fem nosaltres com a professors. L'altra opció és, abans de deixar-lo obert als estudiants, doncs sempre s'hauria de fer una comprovació de saber com veu l'estudiant aquesta consulta que hem fet. Doncs hauria d'anar a canviar el perfil a estudiant i, si us fixeu, doncs simplement surt aquest interrogant i visita. L'estudiant entraria i, bueno, aquí és el que havíem dit, dia 1, dia 2, diria, deixa la meva resposta i automàticament surt la fotografia de l'estudiant i el grup que t'he assignat. Com jo havia definit prèviament que un estudiant es podia canviar d'opinió i de seleccionar la seva opció, és el que passem a veure ara. Doncs aquesta persona no podia triar aquest grup, s'esborra, i si l'altre grup està encara amb espais lliures, doncs es pot tornar a assignar. Això és simplement la vista que hem fet nosaltres com a professors, però els estudiants, per el tipus de restricció que l'he ficat, és veuen allò. No té cap mena de confidencialitat, simplement és gent que està en un grup o un altre. Però es ve bé perquè si hem de triar, a millor, 4 persones per equip i un equip que n'hi ha 3 persones, doncs la persona que vingui en quart lloc, a millor li interessa saber en quina persona compartirà les tasques d'aquest equip. I finalment, doncs la tercera cosa que s'interessa és, per una banda, introduir aquesta consulta, saber que els estudiants la poden treballar correctament en ella, i en tercer lloc, treballar la informació al final del termini d'aquesta consulta per saber com nosaltres tenim la gent organitzada dins, que és el que passaré ara a comentar. Aquestes sí que són ja dades reals d'una consulta. He agafat una assignatura ja de fa temps. Sí que és veritat que hauria d'haver amagat les dades dels estudiants, però bueno, com no surten notes, simplement són els noms dels estudiants. Si us fixeu, aquí tenia 2 horaris per a fer canviar l'horari d'un grup de pràctiques en particular, perquè generava conflictes a molts dels estudiants. I si us fixeu, aquí tenim 2 columnes, amb aquest número de persones tenim 18 i 18 persones a cada costat. A banda d'això, si ara fem clic aquí a visualitzar les respostes, torna a sortir el mateix, però aquí a sota el que ens permet és una sèrie d'eines en format, en particular, descarregar-se aquesta informació en format Excel. I permet descarregar-nos aquest fitxer Excel, que si us fixeu, tenim, doncs, tot el llistat d'estudiants i, a més, assignat cada persona, doncs, per nom i per codi d'estudiant que tracta d'amagar, doncs, en quin grup està assignat i quina persona encara no m'ha contestat. Si us fixeu també, a la zona de dalt surten els professors, perquè directament nosaltres no s'havien d'apuntar. Avantatge, doncs agafem aquest Excel i o ben fer el que deia Joan, de generar aquests subgrups o generar un petit llistat en paper per passar llista el dia de la visita, per saber que la gent que ha vingut és la que està inicialment apuntada. Doncs aquesta seria l'explicació, i ara el que aniríem és a... Bueno, això seria les possibilitats d'utilització, i aquests són els comentaris que tenim. Avantatges o el per què és interessant aquesta eina? Doncs, per una banda, d'una forma molt simple, com heu vist, tenim l'Excel en el llistat de 2, 3, 20 grups, el que siguin que s'hagin triat. El que ja deia, estalvia molt de temps de classe i conflictes o petits conflictes que generen, que directament ja està tot solucionat. Nosaltres el que sí que hem de fer és avisar en un cert termini, una certa previsió de temps, quan s'obrirà l'opció d'entrar i el termini que tindran per respondre o per tirar el grup. Els estudiants sí que estan d'acord, perquè ho trobem que és més just que no passar el llistat. També és veritat que en assignatures optatives, al millor d'últim curs de TIM, doncs hi ha molta gent que està treballant i moltes vegades l'assistència no és al 100% de les sessions, al millor es queda 70% dels estudiants els que poden assistir, i d'aquesta forma qualsevol pot triar l'horari d'una forma més lliure i no donar més preferència a la gent que ha vingut aquest dia apuntarse en el paperet. I el que vos comentava, està limitada que només poden respondre entre totes les opcions a una única d'aquestes.
En segon lloc, en segons aplicacions, seria el que anomena enquesta en el Moodle, i aquesta enquesta és, bueno, està més enfocada a lo que seria un control de la qualitat de la nostra docència o el grau de satisfacció del nostre estudiantat davant de com hem fet un temari o una part de l'assignatura. Són un tipus d'enquestes que ja estan preconfigurades dins del Moodle, que són enquestes que a qualsevol universitat es poden fer i són comparables, si es cerquen a la bibliografia, poden obtenir resultats, bueno, poden contrastar amb altres universitats o altres assignatures d'altres universitats d'Espanya o de l'espai europeu. I a més, l'avantatge és que no representa pràcticament gaire feina i queda una apariència molt professional i que és molt fàcil d'entendre. Per tant, ara el que us presentaré seria aquest tipus d'activitat. La dinàmica seria la mateixa, aniríem a activar edició, afegiríem una activitat i en aquest cas seria la que s'anomena enquesta. Se carregaria, hauríem de dir un nom i un tipus, bueno, un nom curt perquè els estudiants puguin situar-la a la plana del Moodle, i el tipus d'enquesta, que si us fixeu són 5 tipus d'enquestes clàssiques, bueno, clàssiques des del punt de vista de la docència i de la pedagogia. De la resta de coses no hem de fer res, simplement deixar-lo així i penjar-lo a la plana web de l'assignatura. Posteriorment, l'estudiant, quan sàpiga que és oberta aquesta aplicació, doncs entraria a l'enquesta. I si recordeu el que he fet jo, veieu aquí que el que tenim és un seguit de preguntes, unes 20 en total de preguntes, que tenen opcions tant de marcar en una única opció, doncs com seria aquesta de la 21 a la 24, altres que seria desplegable, triar una opció, o fins i tot pregunta oberta on cadascú pot donar la seva opinió en total llibertat. És molt potent perquè ja en 30 segons s'ha generat una enquesta que és molt completa. Clar, aquí l'estudiant no pot introduir totes les dades perquè no es tanca l'aplicació fins que estigui tot totalment marcat. I ja us dic, en funció de lo que vulgueu saber, si és la satisfacció o si és la impressió general de l'assignatura, doncs hi ha una o una altra enquesta. Tampoc entraré aquí. Però bueno, és simplement fer una ullada a la bibliografia i tractar de triar la que més us interessi. Per descomptat, també aquesta eina el potent que té és tota l'anàlisi posterior de resultats que comporta en apartat d'anàlisi de resultats, perquè ja també està preparat per fins i tot fer una exportació a programari d'anàlisi estadístic per poder treballar d'una forma molt més còmoda amb tota la informació recollida. Finalment, una vegada que està contestada, doncs, l'informa a l'estudiant que ja s'ha emplenat correctament. Quina limitació o quin és el principal hàndicap que hem de fer front aquí?
Doncs, fonamentalment, i davant és la meva experiència, no sé d'altres professors, però el que jo he trobat és que quan tracto de fer una enquesta així de satisfacció dels estudiants via Moodle, que és una enquesta així força grossa o força que cobreix un ventall molt ample de possibilitats, el que he vist és que directament el número de persones que finalment arriba a contestar-la és mínim, és a dir, no arriba ni al 1 ni al 2% de l'assignatura, donat que el que sí que han comentat és que encara que sigui una enquesta totalment anònima, perquè jo puc tirar que sigui anònima o puc dir que sí que sàpiga qui ha contestat, els estudiants són certament reticents a donar una informació o una resposta de crítica molt oberta si pensen que com han contestat a l'enquesta introduint el seu codi d'estudiant, sempre pensen que potser pot tenir alguna mena de represària o alguna repercutir desfavorablement a la seva nota final. Què passa? Doncs malauradament aquesta aplicació de Moodle sí que és molt potent, però jo no he acabat d'aconseguir que els estudiants puguin respondre obertament. Sí que el que acostuma a fer és aquest tipus d'enquesta, imprimir-la i fer el tipus d'enquesta típic de passar l'últim dia de classe de forma anònima, i en aquest tipus d'enquesta sí que he vist que la gent doncs contesta a tots els que han acudit a la sessió, i el quadre aquest de resposta oberta doncs he vist que és molt més, bueno, dona més punts per poder jo millorar o saber com ha quedat l'estudiant d'impressió de l'assignatura.
Doncs aquest seria el segon tipus i ara passo a comentar el...
Lino, després sí. El programa, bueno, la plataforma et fa el resum.
Sí, sí. Això...
Llavors obtens resultats...
Sí, sí. Saps... Aquí el problema és que no tinc dades per mostrar, perquè ja us dic, només tinc de vegades dos o tres enquestes que m'ha contestat, però sí que té una eina molt potent d'anàlisi de dades i el bo que té és que ser un tipus d'enquesta estàndard, els resultats ja són extrapolables i per comparar a Universitat de l'UPC o d'Oxford, el que sigui, qualsevol universitat que també hagi passat el mateix tipus de test. Finalment, el que tindríem seria l'aplicació de les enquestes de tipus feedback, bueno, o retroalimentació, que en aquest cas sí que és molt, molt més completa. Al cap i a la fi, l'enquesta que havíem comentat anterior de 4 o 5 tipus estandarditzats la podia generar directament aquest tipus de, fent servir aquest tipus d'enquesta de feedback, comportaria una certa càrrega de temps per fer-lo, però l'avantatge que té aquest tipus d'enquesta és que podem fer preguntes obertes, preguntes numèriques, preguntes tancades, podem deixar que els estudiants puguin triar més d'una opció i fonamentalment jo el que la faig servir és, per una banda, per triar diferents horaris, és a dir, si recordeu, la consulta només podien triar entre les diferents opcions una única resposta. El que acostumo a fer és, en primer lloc, passar una enquesta per dir les 4 o 5 opcions que puc oferir jo d'horari de tutories o d'una pràctica alternativa, i després el que faig és passar una consulta amb les dues majoritàries, per tal que la gent ja s'hagi de decantar per una o per l'altra. A més, també permet, doncs, directament, si vull fer una consulta de, bueno, que avaluen, després de fer la visita, per exemple, que em diguin la seva satisfacció per la visita, si ha considerat que interessant la presentació que s'ha fet de l'encarregat de la planta, o que diguin qualsevol problemàtica, doncs aquí també, quan és una cosa que no és en general de l'assignatura, sinó que és una cosa puntual i que també ve de fora, sí que els estudiants sí que acostumen a respondre majoritàriament. I per tant, aquí també poden numerar-me o donar un pes a qualsevol aspecte que jo vulgui. I com es fa aquest tipus d'enquesta? Doncs és el que us comento ara en aquest tipus de... Aquest tipus d'enquesta de feedback, la dinàmica és la mateixa. Anem a... afegir una activitat, enquesta feedback, i tenim com sempre o qualsevol tipus d'activitat de Moodle és molt semblant, generar un nom a cada activitat o a aquest fitxer que hem penjat, una petita descripció que és obligatòria si no es dirà que no es pot generar, i marcar una data d'inici i de tancament de l'enquesta. Si us fixeu també tenim aquí l'edició que sigui anònima, és a dir, que no puc tenir control del nom de la persona que ha contestat, o que sigui lliure per saber la informació. També puc definir, per exemple, si les estadístiques de les respostes prèvies, els estudiants que l'han fet, la puguin consultar o no, per tal que afecti o no a la resposta final. Per tant, si ara vaig fent només allò i vaig a l'opció d'enquesta, passa molt semblant a el que passaria amb l'apartat de qüestionaris. A banda de l'enquesta, que seria el que hem emplenat prèviament, he d'afegir una sèrie de preguntes. El qüestionari passa el mateix. S'ha de generar el qüestionari i després introduir les preguntes que es volen fer. Per tant, d'editar aquesta enquesta, primer s'ha d'editar el que he fet prèviament i després, en edició, clicar sobre aquesta eina i fer una edició de preguntes. Podem fer la primera opció o qualsevol opció, que aquesta seria una pregunta i que n'hi hagi més d'una opció, però seria l'opció de múltiples opcions, múltiples respostes, és a dir, no només s'ha de cenyir a una única resposta, sinó que pot triar 3 o 4 horaris d'un dia, d'un altre, que vingui bé a la persona o la visita, el que sigui. Això ho guardaríem i simplement el que hauríem de fer és lo deixaríem dins de la nostra web i ara sí que estaria preparat perquè vingui un estudiant per poder contestar aquesta enquesta. Això és el que tenim. Aquí el que es presenta és quan arriba un estudiant, que nosaltres el podem fer canviant la identitat a estudiant, doncs el que veuria l'estudiant. Aniria a respondre les preguntes i ell entraria, sap que és mode anònima, per tant, sap que no quedarà constància de qui ha respost i quedaria, bueno, finalment diu enquesta, s'ha de guardar la seva informació. Això és un exemple per una única persona. Ara el que us presentaré és els resultats doncs, per a una una enquesta feta doncs, a un major número d'estudiants. Que també és el potent d'aquest tipus d'eines del Moodle, és a dir, aquesta assignatura, aniríem a enquesta, jo dins del rol de professor, i podria anar o bé a anàlisi o a mostrar respostes. Aquesta enquesta sí que no era anònima, per tant, jo sí que sabria cada persona que ha contestat, simplement era per saber l'horari de tutories que era més favorable per a cadascú. Què passa? Doncs que a mesura que hi ha més respostes, triga més a encarregar i aquesta informació, aquesta pestanya no és la interessant, perquè simplement el que tenim és persona a persona el que ha dit cadascú. Podríem clicar sobre qualsevol d'ells i saber doncs, si una persona ha dit un horari o un altre. Això no té interès perquè a nosaltres el que ens interessa fonamentalment és el resultat final del conjunt de persones que ha entrat a contestar, quins són els dos o tres horaris fonamentals. Cosa per la qual no hem d'anar a saber els resultats, i si vos veieu triga molt a carregar, el que s'ha d'anar és a l'opció d'anàlisi de resultats. Una altra persona, el Joel, doncs veuríem la disponibilitat. El tema de disponibilitat doncs ha marcat més opcions, no estava restringit a una única resposta correcta. I el que sí que dona informació és l'eina d'anàlisi. Aquí ja d'una ullada doncs sabem que tenim una opció de 20 respostes, que seria el 76%, i després una altra que seria el 50%. O bé l'agafem d'aquí directament, o bé aniríem doncs, a obrir un petit Excel, on es marca d'una doncs, forma més estandarditzada el pes de cadascuna de les opcions i el número de respostes obtingudes. Lo normal és que si n'hi hagi aquest tipus d'enquesta, doncs que n'hi hagi a millor 8 o 10 preguntes, doncs això seria molt més ràpid. I això seria simplement el que ja obtindríem. Aquí seria la forma de consultar les dades. Què tindríem? Doncs, o què podríem donar en aquest tipus de o bonances o problemàtica que presenta? Fonamentalment, doncs que al fer l'anàlisi de dades instantàniament sabem les majoritàries i per on hem de decantar fixar un calendari o un altre. Una altra vegada, estalvia temps de classe, els estudiants sí que tenen molt per mà introduir petita informació en internet, perquè molta gent a les nits fa servir el Facebook o altres o el tuit o el que sigui. A més, la possibilitat de fer múltiples respostes i múltiples respostes obertes, és a dir, tenim una gran llibertat de plantejament d'enquestes. I una cosa que sí que m'interessa remarcar, que no s'ha de confondre o no s'ha de suposar que una enquesta és el mateix que un qüestionari. És a dir, l'enquesta no permet una avaluació de les respostes donades, sinó que simplement és saber la tendència d'opinió per front a un aspecte en particular. Per tant, si volem avaluar un estudiant proposant tres preguntes i dir la correcta, l'estructura es podria fer des de Moodle, fent servir el qüestionari, però no fent servir l'enquesta. Encara que tindria exactament la mateixa aparència, no es pot avaluar. Per tant, si volem avaluar, hem d'anar al qüestionari, que té una dinàmica de treball exactament igual. Doncs moltes gràcies per tot i aquí quedaria la meva presentació. Doncs d'això passa al...
Preguntes?
Bueno, exacte.
No?